Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleu-me a la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu te ho passes bé. Ràdio Vila-real.
Molt bon dia, a les 12 i 2 minuts, avui és 9 de setembre. I així a Vila-real hem començat a les 10 i mitja en aquesta pujada al campanar. Ja saben, el campanar de la Iglesia Arciprestal. Anem a preguntar-li a la diputada autonòmica del Partit Popular de la Comunitat Valenciana i secretària executiva d'Indústria, Dora Llop.
Molt bona, Susana. Si ha pujat al campanar?
Sí.
Pues la veritat és que avui no, però ha pujat moltes vegades i n'hi ha molts escalons, eh? Molts escalons. No me'n recorde, però una vegada es vas contar. No me'n recorde, és que n'hi ha ben, però molts. I és molt bonico. La vista des d'allí és impressionant i te dones compte de Vila-real, la gran ciutat que és.
Per cert, a les 11 teníem la campanya de sensibilització d'Acudim. Estan concentrats, però el Gincama no l'han fet, no?
Pues la veritat és que no sé per quin motiu, no sé si ha sigut algo d'organització de l'Ajuntament, perquè pues visto lo visto, a més també el temps que està fent i tot això, igual han considerat suspendre, i no ho sé, no ha parlat d'enes d'Acudim, no tinc ni idea. Sí que és de veres que m'ha trobat en una companya que anava i jo dic, bueno, ara jo tinc que anar a la ràdio, que Susana té que fer-me una entrevista, quan acabe passaré, i entonces pues si vols després te ho dic, que és el que me diuen.
Te dic això perquè evidentment Acudim perteneix o estaria en l'àrea de serveis socials, i el que vosaltres dieu és que aposteu per fer una millora i complir en el que voleu fer. En aquest cas dieu que rescateu a famílies a les que el Partit Socialista havia abandonat. Famílies i persones dependents.
Exacte, perquè mira, per exemple, en la província de Castelló tenim en aquest moment un rècord històric en el govern i en el Consell de Carles Mazón i en el govern del Partit Popular de la província de Castelló, i tenim de 9.500 persones que són beneficiàries de dependents, de la llei de la dependència. Aleshores, crec que el PSOE i Compromís en l'últim govern del Botànic tenia a 16.000 i poquet de persones. Per tant, n'hi ha un 22% de persones dependents més ateses. Són 170.000 persones en tota la Comunitat Valenciana front a les 140.000 que n'hi haven abans. Per tant, un 20% més de persones dependents que estan recibint la seva prestació, pues és una gestió sempre millorable, fins que no s'arribi al 100%, però és millor que la que n'hi havia. Per tant, sí que és de veres que front a les persones d'aquest 20% que el Botànic tenia abandonades, el Partit Popular està fent el seu costat i està recolzant-les, intentant millorar la seva vida des de les seues possibilitats, que no és fàcil. Per un altre costat, per lo que tu dius també de la millora dels serveis socials, pues tenim 1.500 noves places de residències de majors que se diuen Pronte. Front, que és que arribem des del 2011 a la xifra més alta, 27.000 i pico. Aleshores, front al govern del Botànic, que no és que van pujar en vez de 1.500, 500, 200, no, és que van restar més de 300 places. Aleshores, de 17 comunitats autònomes estàvem en el puesto 16 referent a residència de majors. Aleshores, pues sí que és, no per traure pit, perquè en aquestes tasques mai se té que traure pit, perquè considere que l'àrea social és una àrea d'alta sensibilitat i que sempre se fa poc, però sí que és de veres que se té que ficar en valor les millores, i les millores en aquest cas les ha fetes el Consell i el Govern de la Diputació del Partit Popular, no les ha fetes el Botànic.
I ahir van començar les classes i hi ha hagut polèmiques, conatos de concentracions, vagues, o almenys així no s'ho fent saber, des de distints sindicats d'educació. Uh-huh. El Partit Popular diu que complís els objectius.
Exacte. És que, clar, bueno, jo és que tampoc comulgue en la visió del sindicat, sí que comulgue en la visió de que un sindicat té que defendre el treballador i té que defendre els seus drets, això me pareix just, però el que no comulgue és en aquesta polarització social que intenten establir dins, sobretot, en aquest cas estem parlant del món educatiu, quan els fets els contradiuen, perquè és que tenim 7.500 professorats més, han arribat a 83.952 professors més que mai. Aleshores, pues, ixa manca, ixos recortells que es diuen, no sé d'on s'extrauen. Després, també atacaven que si havien fet un referèndum en contra del valencià i pa diferenciar entre els valencians, els castellans, no sé què, pues no, perquè el 99,8% de les famílies, per primera vegada en la història en educació, en la Comunitat Valenciana, han llegit la llengua base dels seus fills. I jo crec que això és per ficar-ho en valor, i comptant, a més, que d'alumnes n'hi ha menys. És que tenim menys alumnes, n'hi ha 300 o 400 alumnes menys dels que n'hi haven antes, menys en el batxiller, que sí que n'hi ha un lleuger augment. La veritat és que jo pense que en educació s'estan fent les coses bé, conforme al final és un àmbit social, i jo crec que sempre se poden fer les coses també millor, però sí que és de veres que s'està millorant a muntó. S'han millorat els professors, s'ha millorat la ràtio també en zones despoblades, en vez de quatre xiquets en demanen tres, perquè no, aixes aules no s'eliminen. S'estan fent moltíssimes coses que la gent està apoyant-les, i la gent s'està donant compte que pot conciliar, entre altres coses, la vida familiar i laboral millor, per exemple, en lo de les ajudes de 0 a 3 anys, les ajudes, no?, la gratuïtat de l'escolarització dels xiquets de 0 a 3 anys. Uh-huh. Aleshores, jo crec que s'està fent una gran tasca en educació, que sempre són qüestionables per tots els partits polítics i sobretot per l'oposició, quan ells l'únic que van fer és imposar en aquest cas una llengua front a regions de la Comunitat Valenciana, pues, que no són valencianoparlants. Jo crec que se tenen que respectar totes les sensibilitats i totes les costums i totes les tradicions, que al final, i tota la cultura, perquè al final nosaltres en Castelló tenim una cultura que ha provocat que una gran majoria llegisca el valencià com a llengua base,
sí, sí.
I en Alacant, per exemple, no. Aleshores, jo crec que la Comunitat Valenciana és Castelló, València i Alacant, i se té que respectar totes les sensibilitats, totes les cultures, totes les tradicions i la identitat pròpia de cada valencià, que cada un són diferents.
Se parla molt d'infrafinanciació de la Comunitat Valenciana, però, clar, no se solventa.
No se solventa, i a la vista està que des de l'Estat, pues Pedro Sánchez el que està intentant és agradar als seus socis de govern, en este cas a Bildu, als catalanistes, als separatistes, al partit del pròfugo Puigdemont, entre altres, a Esquerra Republicana, al PNV. Al final, a ell el que li interessa és donar a tota aquesta gent el que demana en contra de, per exemple, els interessos de la Comunitat Valenciana en el moment que estem vivint després de la catàstrofe que va passar l'any passat, en octubre. Aleshores, pues clar, tenim, per exemple, parlant ja de la província de Castelló, tenim una població que ha augmentat del 5%, una recaudació dels impostos de l'Estat que ens té que transferir l'Estat als ajuntaments i a les administracions locals, a la Diputació també, que ha crescut en el 41% i que ens estan pagant el mateix que fa dos anys darrere. Però és que ens deuen, per ficar-se al nivell del 2023 i el del 2024, ens deuen més de 200 milions d'euros. En concret, tu que parlaves antes de les festes de Villarreal i de ser de Villarreal, i com jo soc de Villarreal, també m'interessa, com a tu, dir les coses com són. I és que sí, en Villarreal, a l'Ajuntament, el govern de l'Estat de Pedro Sánchez li deu més de 10 milions d'euros. I això, per un poble de Villarreal, és una solemne barbaritat. És una solemne barbaritat. Aleshores, crec que mentre no se reforme el sistema de financiació, n'hi hagi un nou sistema de financiació, tot el que és el cuponazo català, tot això al final són parxes que no van a cap puesto. Ens han llevat el FLA a nivell autonòmic, que és la primera vegada de 12 anys que ha passat, i per supost no ens han aprovat la inversió esta transitòria, ¿vale? De nivelació transitòria. Aleshores, pues, nosaltres no mos cansem mai de demanar-ho, i la falta de pressupostos nacionals del 24 i del 25 el que està fent és ofegar els ajuntaments, i el que està fent també és que no s'actualitzen bé les entregues a compte i que no se puguen aplicar els superàvits dels remanents que tenen els ajuntaments en inversions sostenibles, financerament sostenibles. Així, en aquesta situació és molt difícil de planificar, i és el que estan intentant, és fer una OPA hostil a la Comunitat Valenciana i a la província de Castelló, per supost.
Lo de la infrafinanciació no és d'ara, ja fa molts anys. Jo diria que no recordo no haver estat infrafinanciar la Comunitat Valenciana. Quin ambient es respira a les Corts?
Sobre la infrafinanciació, pues mira, la mia que se respira és reivindicatiu, perquè estem
en... Per part de tots els grups polítics.
No, això no va dir-te. Mira, en este cas, per exemple, el PSOE diu que ens han donat el 50% de transferències més que en l'últim mandato de Mariano Rajoy. Però, clar, és que no compten ni les 12 pujades d'impostos, ¿vale?, que ja és en esta última 93 vegades han pujat els impostos, ¿vale?, una pujada encoberta dels impostos de 27.000 milions d'euros soles del 19 al 23, i després una recaudació d'un 50% més des del 2020. ¿Vale? En 2024, per exemple, se van recaudar quasi 300.000 milions d'euros de recaudació. I així en la província de Castelló ja t'ha dit que s'ha recaudat un 41% més. Aleshores, també diuen que en el 24, per exemple, Espanya han transferit 365 milions d'euros, la transferència més alta de la història. Però, clar, és que el que intenten és confundir en una informació maniquea, perquè és el que compten com a l'ingrés del 24, estan comptant la liquidació del 22, i això no és així. I no diuen, d'una altra manera, no diuen que en el 24 n'hi ha un increment poblacional i de recaudació, que això no s'ha tingut en compte, i que tanmateix, el que ha provocat és que se deixen de transferir a la província de Castelló més de 100 milions d'euros, només en el 24. Que això, al final, el que fa és que no és pel govern ni de Marta Barrechina ni de Carlos Mazón. Això és pa Pepe, pa Maria, pa Juan, pa Rafael, pa Patricia, pa Maria i pa tots els veïns de Villarreal, de Castelló i dels 135 municipis i de tots els municipis de la província, de la Comunitat Valenciana. Aleshores, això és el que està suposant, és un segrest dels ingressos i que asfixien financerament a tots els castellonencs i a tots els valencians i a tots els alacantins com premeditació. I alevosia, diria jo, a més, afegiria.
Dora Llobé, secretària executiva d'Indústria. Quina funció té la secretària executiva d'Indústria?
Pues Velar, la secretaria ejecutiva de Indústria del PP de Castelló, Velar per a que tota la informació d'indústria en una població en la que, per exemple, la indústria taulellera és tan important en aquests moments, siga l'adequat, que n'hi hagi un feeling important, un feedback important entre el partit, l'executiu, el legislatiu i, sobretot, el sector, que n'hi hagi molt bona relació i reivindicar davant de les Corts, davant del partit, que n'hi hagi polítiques adequades a la realitat de lo que demanen els sectors industrials i que nosaltres anem de la mà de les persones, no imposem les nostres idees de despatxó. Ja fem el carrer i estem al costat de la gent que de veritat sap lo que necessita.
Com està la indústria de Castelló?
Pues la indústria de Castelló, pues la veritat és que està no està bé. Sí que és de veres que últimament han sigut notícies en el que s'ha pujat un 20% les exportacions als Estats Units, però també és de veres que venim d'una situació molt precària, que venim d'una situació molt conflictiva a raïs de la pandèmia en la que van tindre que tancar moltíssimes empreses, en les que han canviat de mans unes altres empreses, en les que se van demanar uns diners, sobretot per estar a ser competitius en el mercat internacional, per lo menos en països directament competitius nostres com poden ser Itàlia o Portugal, que a ells sí que es van donar una ajuda directa, ràpida, i que es permetia pal·liar tots els perjuïs de la pandèmia, i a nosaltres pues, el senyor Sánchez la van dir tard, malament, perquè n'hi havia un requisit d'aplicar la llei CREA, que el que te demana és que tingues, crec que són 60 dies, tots els gastos pagats, no tingues deutes front a l'administració ni front a ningun organisme públic. Aleshores, pues, si tu factures a 120 dies,
sí,
pues és molt difícil, molt difícil que a 60 dies ho tingués tot pagat, i això complicava molt les coses ja fet. Que no se demanen ni els 70 milions d'euros que front als 2.500 que recauda de tota la taulellera castellonenca, pues, que al final ens han donat pues, això, misèria i companyia.
I què reivindica el Partit Popular que està governant en la Comunitat Valenciana front...
El Partit Popular el primer que ha fet, conforme te dic, és escoltar el sector. Els ha donat ajudes de més d'un milió d'euros de directes per una campanya de publicitat internacional per ficar en valor el sector i posicionar-se internacionalment. Després, els ha donat inversions per projectes estratègics, vale? Més de 46 milions d'euros, i de les que s'han beneficiat els ajuntaments, i els ajuntaments no, la província de Castelló i empreses castellonenques. I en contrapartida, per exemple, de lo que ha passat així en l'Ajuntament de Villarreal, que n'hi havia unes ajudes per l'IBACE i s'han perdut, pues, si no recordo més de 600.000 euros en ajudes de l'IBACE, perquè no s'han justificat bé. I ara s'han donat un mig milió més pel 25 i el 26. Aleshores, dins de les competències comunitàries, perquè nosaltres, per exemple, no podem entrar en el que sí que pot fer Pedro Sánchez, que era donar les ajudes en temps i en forma, com parlàvem antes, pues, fem tot el que podem i més. Tot el que podem i més.
Per cert, si tornem a les festes, que esta nit sabem que tenim ixa concentració de penyes amb disfresses. Participaràs?
Pues no, jo ja tinc uns anys i la veritat és que no, però sí que t'he dit que a mi disfressar-me sempre m'ha agradat, i per exemple en casa, ara que estic una miqueta de traslado, pues, tinc tres caixes enormes plenes de disfraç, perquè ens hem disfressat sempre, pues, a setembre, a maig, en la penya, i tinc disfraços de mil maneres. Jo dic, no sé què faig, però en aquesta ocasió no, en aquesta ocasió no me disfressaré.
T'allunya de la ciutat el fet de ser diputada autonòmica?
No. No, jo tens que tindre en compte que primera que vinc a dormir tots els dies a Villarreal. I després que per el meu caràcter a mi m'agra, encara que no almorze tots els dies com almorzo abans a la plaça La Vila, pues tinc relació amb els meus companys i amb els meus amics i me passege molt pel carrer perquè és el meu caràcter, m'agra i me pare cos, hasta en les faroles, me pare, m'agra xerrar.
Clar, és per si l'estar, el fet d'estar a ocupar un càrrec en la Generalitat fa que se perga un poc la perspectiva de la ciutat on vius, o eres dels que sempre quan fa números acaba fent els números de la ciutat, és a dir.
Sí, jo sempre m'agra, si escolte algo, si veig algo que pot beneficiar, que podem reivindicar per a que se faci millor, per a intentar millorar el poble, sempre ho tinc en compte, perquè és que això ho portes en l'ADN. Ser de Villarreal o de qualsevol ciutat, jo crec que ho portem tots en l'ADN.
Per cert, esta vespre a les 6:30 en la placeta de l'Iglesia Ciprestal, perquè la gent que no ho sàpia, 13 vegades s'han trobat les gràcies.
És algo molt bonico que
sí,
fa Villarreal.
És algo molt nostre.
Sí, és algo molt nostre, i a més el nom de Gràcia personalment a mi m'encanta. Entonces és algo molt bonico que la gent que es diu aixina que se figui. Després també hi ha un encontre que el que porta el apellido Villarreal, que també és molt bonico i és molt autèntic nostre, i el de Sant Pasqual, és Pasquals a Sant Pasqual també. Aleshores són tradicions que crec que han arraigat des de les costums del nostre, de la nostra ciutat, i crec que són boniques de mantindre, de viure-les i d'exportar-les cap al futur.
Per cert, el Parlament el farà Mari Gràcia Molés, expolítica, excompanyera, no?
I
amiga?
Una persona, sí, no sé si considerar l'amiga perquè no m'on anem, però sí que és de veres que li tinc una apreciació especial i ella a mi ho sé que també.
Forma part de l'executiva de Compromís.
Sí, sí.
Villarreal.
I què?
És no, que, no, li digui.
O sea, bueno, jo, tot el món que me coneix, sap que no mai ha prioritzat la ideologia de cada persona. Per mi lo important són les persones, i jo crec molt, crec en la democràcia totalment, crec en l'individu, i pense que totes les persones són respectables i que cada un pot pensar el que crega convenient per a l'organització de la seva societat, que al final això és el que representen les idees dels partits polítics.
Per cert, a les 7, novena. Dora fa novena, no fa novena?
No. Dora no fa novena. Bueno, la gent dirà, esta xica no fa res. I no és que no faci res en les festes de Villarreal. És que, bueno, estic
sí,
un
la
poc...
sensació que dona
estic un
és
poc
esta,
lesiona,
eh?
Estic un poc lesiona. Ho dic ja públicament perquè la gent ho sàpia. Estic un poc lesiona i no vaig anar ni a la xulla. Tinc l'esquena un poc delica, aleshores pues, tinc que dosificar-me, i els banquets de la Iglesia la veritat és que no són en aquest moment el més adequat per a mi.
A les 10 de la nit se fa el còctel saludable sense alcohol i gratuït. I Dora Llop, recolza aquestes iniciatives?
Jo recolze tot el que vinga de la societat vilarrealenca. Crec que tenim un teixit associatiu molt ric. Crec que la gent té moltíssimes idees, té una capacitat creativa increïble. Aleshores, si ells consideren que això és bo, per què no?
Està organitzat per la regidoria de Sanitat. Li dic perquè està organitzat per una regidoria. També està la Punt Violeta.
Sí.
Què opina, Dora, sobre el Punt Violeta?
A mi me pareix bé que n'hi hagi un punt violeta, que la gent pugui anar allí a preguntar, a mirar, a informar-se. Clar que sí, és que la igualtat de tot, d'idees, la igualtat d'idees no, però la igualtat d'oportunitats, la igualtat entre sexes, la igualtat entre treballadors, la igualtat de moltíssimes coses, jo crec que és bona per la societat.
Anava a preguntar-li per al bou, però sobra preguntar-li, no?
Home, sí, bou, és bou. Que sí, vinc d'una família que és productorera, aleshores jo no sabia ni el que era un capot, i sí, ara sí que sé el que és capot, muleta, xicuelines i tot, i manoletines i de tot.
Bou en volat, bou...
M'agrada, més m'agrada veure l'embola, m'agrada veure l'embola.
Pues, Dora Llop, gràcies per haver vingut, és diputada autonòmica, però clar, és d'ací del poble, és una vila realenca de Soca, i a voltes...
I en molt orgull que ho portes, Susana.
A voltes costa molt ja portar-la davant dels micros. Durant l'entrevista, allò de vostè i tu em costava molt, eh?
Pues, dime de tu. Pues sí, som Susana i Dora.
Ja, però és que una autoritat és una autoritat.
Què més dona? Al final són les persones, Susana, i al final és que dona igual. És que dona igual, l'important és el que fas i conforme te comportes. I ja està. Per això és tan important fer història a vegades de les coses i saber de on venim.
Dora Llop, diputada autonòmica del Partit Popular de la Comunitat Valenciana i secretària executiva d'Indústria. Gràcies per haver estat així.
De res, a vosaltres, així estaré sempre que vulgueu. Moltes gràcies. I bona.
London Bridge da la bienvenida al nuevo curso. Ven a conocer nuestros servicios, cursos intensivos, preparación para los exámenes internacionales de Cambridge y la EOI, clases de apoyo y para universitarios, matrícula abierta. Más información al 663-784-137 o a info@lbingles.com.
Chabrera Agroquímic, dedicada a la distribución de productos fitosanitarios, servicio a fincas y tratamientos con turbo. Una empresa que trata y cuida sus campos. Distribución oficial de SICCA en Viveria. Chabrera Agroquímics. Te atenderemos en la calle Borriol 82 de Villarreal.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Fon 17, Centro Barilux Especialista.
T'agrada patinar? Al Club Patí Villarreal tenim activitats. Classes per a xiquets i adults, classes d'iniciació a l'hoquei línia, patinatge en famílies diumenges, cursos intensius. Aquest setembre vine al pavelló Melilla i prova l'hoquei línia en les jornades de portes obertes. Dilluns i dijous, de 5:30 a 6:30. Tu portes els patins i nosaltres la resta. Club Patí Villarreal. Patina, juga i gaudeix. 675-05-90-72.
Tornem a viure les festes de la Mare de Déu de Gràcia a Villarreal. Fins el diumenge 14 de setembre, disfruta dels més de 200 actes organitzats per la Junta de Festes i l'Ajuntament amb col·laboració de la Comissió de Festes. És l'hora de recuperar les nostres festes i retrobar-nos per la Mare de Déu de Gràcia. Bones festes!
Hola, em diuen Marina i el meu company Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori, mestre Goteris.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria, vaig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori, mestre Goteris.
Ara sí, arriba el moment de treure el màxim profit. Penses en climatitzar la teua llar? Sense cap dubte, Andrés Roca és la solució que necessites. Som experts en instal·lacions elèctriques, domòtica, xarxes i les últimes tecnologies. Perquè tant a casa com al teu negoci, treballem sempre a l'avantguarda per optimitzar recursos i reduir la factura de la llum. Andrés Roca, energia que connecta amb tu. Avinguda Cedre 23 de Villarreal.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Villarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Villarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Let's get ready to rumble. Atención, padres y madres. Este septiembre, el Club Esportiu Bàsquet Vila-real abre sus puertas para que los niños a partir de 3 años prueben sus entrenamientos totalmente gratis. Deporte, diversión, aprendizaje, valores y trabajo en equipo. Todo en una misma canasta. Más info en el 643-381-390. Club Esportiu Bàsquet Vila-real, donde la ilusión siempre vota.
El próximo 13 de septiembre tienes una cita en la cuarta edición del Tardeo Remember Solidario en la Peña No Problem de Vila-real. En cabina, Vicente Añó, Miki Rubert, Héctor Carda, Alberto Gil, Alejandro Viñes, Simon, David Monferrer, Pascual Roca, Doc Crown, JL Martin y Fran Ibáñez. Y tendremos la actuación en directo de la vocalista Dayan Soul con sus hits de Remember.
Dayan Soul.
Todo ello presentado por el maestro de ceremonias, Roberto Bustos. Recuerda que este evento recauda fondos para proyectos en la lucha contra el cáncer infantil para Aspanion, niños con cáncer, a través de Pintando el Camino en Rosa.
En Autoescuela Amorós jugamos la Champions contigo. Cada vez que el Vila-real dispute un partido de Champions en el Estadio de la Cerámica, tú también puedes ganar. Ven ese día con un amigo y la cuota de inscripción os saldrá al 50%. Porque en Autoescuela Amorós somos de primera, somos campeones y queremos celebrar la Champions contigo. Autoescuela Amorós, cada vez más cerca de ti. Y para más información, visita nuestro perfil de Instagram.
Ese paseíto en barco, for you. Un cursito de buceo, for you. Si este verano te lo has dejado todo para disfrutar de un auténtico veranito for you, tu menú for you de siempre ahora te cuesta menos. Disfrútalo simple, doble o triple desde solo 3,50. Precio especial por tiempo limitado. Si veranito for you, menú for you.
T'agradaria reforçar la teua memòria d'una forma lúdica? Apunta de la nova edició del taller d'estimulació cognitiva per a majors de 60 anys que t'ofereix Fundació Caixa Rural per al mes d'octubre. Inscripcions en fundacióccaixarural.org. Places limitades.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva Mo de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1,000 modelos, solo en Multiópticas.
Miren, i continuem en esta en este dia, en este dimarts 9 de setembre parlant de festes. En concret tinc a el regidor Toni Marín. Molt bon dia.
Bon dia, Susana, a tu i a la teva audiència.
Toni, eres regidor de Serveis Socials, Solidaritat, Cooperació i Integració, Emergències i Sanitat. Me dice algo?
Bueno, mediació.
Per exemple, no? Que és molt important la mediació,
I tant.
I Santi Cortells.
Bon dia a tothom.
Arxiu, normalització lingüística i transparència.
I diàleg intercultural.
Veus, això me l'havia deixat. Per cert, Santi, avui estem en festes i som del poble, estem gaudint de lo que és això i anem a tutejar-nos tots. Clar. El programa de lo que s'explicava, lo que era la gràcia... Bueno,
sí, ah, sí.
Bueno.
A més, que les paraules s'han d'explicar extensament. Ara,
l'enhorabona.
Quan va anar la gent a la baixà de la Mare de Gràcia, doncs suposo que seria més conscient.
L'enhorabona. En transparència, pues, diuen que... Pues, no sé quina regidoria de transparència i que a voltes no és massa transparent.
No és cert. Vull dir, les coses que diu la llei que s'han de publicar, si no hi ha incidències tècniques, estan publicades. Una altra cosa és les millores en el web que correspon fer.
Parlem de que és la part informàtica, no? Seria.
La part informàtica sempre hi ha una confusió, jo torno a insistir fins que això canvia o s'arregle, entre el portal de transparència i les publicacions de transparència a la pàgina web de l'Ajuntament. La pàgina web de l'Ajuntament s'ha d'actualitzar, això és una necessitat que portem ja molt de temps dient, però el portal de transparència és una pàgina web independent perquè la gent ho entenga. El que estem intentant és que en el homepage de Vila-real aparegar un enllaç directe al portal de transparència. Per a entrar al portal de transparència s'ha de posar en qualsevol cercador, bé siga Google, però no per propaganda, o qualsevol altre, o el del Pato Ixe, el de l'Ànec, n'hi ha molts, no? DuckGo o coses així, posen ahí portal de transparència, tal qual, i ahí apareix, crec que la segona entrada, perquè la primera és una de propaganda, o crec que apareix el web de l'Ajuntament, i es diu així, portal de transparència, i tot el que apareix és transparència.
Clar.
N'hi ha desplegables, dels contractes que es fan, de els diners que es gasten, fins i tot en coses de festa, està tot ahí el que s'ha anat pensant, entre altres els famosos currículums, que és que ja vam parlar, tot això està ahí.
En lo dels currículums...
Però és el portal, no el
això
homepage.
Va, de, va portar una sèrie de va anar tot lligat, els demanaven a nivell autonòmic, després a nivell nacional, i dic, a veure, va ser, Santi...
I després els escàndols divertidíssims,
sí,
que
sí,
hem vist este estiu, no? De que
se tenien, de que si no tenien...
S'havia inventat tres carreres que no tenia... I
sí, cada volta en tenia menys, no?
Quan vam traure això com a govern, ho vaig traure jo com a... Sí. Que vaig insistir molt, sembla que fora una cosa nímia i sense importància, i després es va convertir en important.
Es va ser el focus.
Sí.
Si ahir haverà pogut vindre Diego Vila, a veure, li vam preguntar sobre la informàtica i els TICs, és ell el que...
Sí.
Pot ser fora ell el que li tindrem que reclamar, que ho tinga més al dia?
A veure, tot passa per informàtica. Vull dir que sí que és important que ahir es facin canvis, però no vol dir que transparència no hagi de fer millores, jo no he dit això. He dit simplement puntualitzar la confusió que hi ha entre el homepage de l'Ajuntament de Vila-real i el portal de transparència com a tal. El portal de transparència que està per això, per a que la gent busque, consulte, pregunte, compare... Y
si encuentra algo mejor.
Bueno, no. Queda molt manita eso, ¿no? De encontrar algo mejor, no.
Es
no que si una que vila
estaves,
real.
Es que muy sabes disant.
En principio no está fácil ahora comprar habitatge per ahí, o sea
eso
que
es.
Así se viu molt bé.
Toni Marín, emergències. Ahir criticava el senador del Partit Popular el fet de que tinguérem un anunci en una de les xarxes de l'Ajuntament on deia que fa molta calor en les aules i arreglo seguit un avís pues bueno, advertint de les possibles efectes de per les pluges que estaven en nivell taronja.
Bé, jo crec que quan no se té de què parlar se parla del temps, no? Per exemple.
No. Allò sí. Santi, ja sé que vols parlar, però deixa que acabi de parlar Toni.
Bueno, jo, Susana, només te dic una cosa. No recordo si estava el senador, però vàrem estar en una talla de pernil solidària.
Sí, el diumenge.
El diumenge de matí. I en els, seus companys, i li ho poden dir al senyor Llorenç, justament ens van dir, ja veurem esta vespre, perquè en la calor que fa, ficamos el traig esta vespre, patirem en la provisió. I això va ser el comentari. Entonces, que el senyor Llorenç diga que se fica en la pàgina pues, que fa calor i que després pues, plou, pues és la climatologia, és algo que bueno, és una ciència i no és una ciència matemàtica. I nosaltres, la nostra missió és anar a informar en temps real del que hi ha. Però quan tenim que fer coses com és previndre i ficar les alarmes i ficar, i quan estem en un estat o en un altre, i mobilitzar tots en altres departaments coordinats, ahí estem, com quan s'ha ficat una alerta taronja i s'ha fet tot el treball. Per tant, crec que és lo important. Lo de més és anècdotes o a lo millor una falta de una visió, d'una política per un poble com Vila-real, i d'alguna manera pues tenen que anar en esta línia, no? I això és la meva percepció.
Santi, imagine que com a docent voltràs parlar de... però què anem a abordar? El fet de que se replegaren les firmes
tot.
O el fet de que en les aules es fa calor?
Jo ho abordo tot, no tinc cap problema, ja ho saps. Crec que és prou transparent. Saps que jo porto des dels 23 anys fent classe, vull dir, és un tema molt abans de ser polític, doncs he sigut altres coses i és tan concret, no? Per tant, aprofitant el micro, volia fer costat públicament a la campanya que hem emprès Anna Vicens per les següents raons. Primer, perquè en el Consell Escolar sí que s'ha parlat del tema, perquè jo vaig sovint.
Vam rebre una carta de l'AMPA dient que ells no sabien res.
Jo també vaig al Consell Escolar i s'ha parlat del tema. Segon, perquè el que no pot ser és que pensem una miqueta en els paràmetres estos d'atacar al professorat contínuament. Acabé de llegir un informe, que si podeu, pues busque la font, que diu que en lectura som el pitjor país de la Unió Europea, el nivell més baix de lectura. I alguns deuen pensar que la solució és atacar al professorat. En comptes de donar-los més mitjans, més possibilitats, i ahí vaig. Perquè què passa? El curs cada any comença més prompte i cada any hi posem més dies. Suposa que perquè alguns pensen que així queden ben els pares i les escoles es converteixen en aparcòdroms dels fills i no són això ni han de ser això. Però hi ha una cosa que és molt important, que al principi del curs els professors fan una cosa que és organitzar el curs.
Sí.
Si tu vas avançant els dies, cada dia dones menys dies per a que el professorat pugui organitzar aquest curs de forma correcta. I aleshores ja vas a correcuita. I si a això li sumem que n'hi ha moltíssimes escoles en les que encara no s'han cobert totes les places, que s'està esperant a que conselleria algun dia enviï el professorat necessari per a cobrir les vacants,
bueno, se
doncs tens el desgavell padre.
La diputada autonòmica diu que ha posat més professorat este govern.
Jo el que he dit, no estic per a res d'acord, en que... que clar, que si comencen més tard, acabaran més tard. Això no és així. En calendari escolar, el que el fixa és la Conselleria d'Educació. Uh-huh. I de vegades a mi em fa la sensació que a l'administració hi ha coses massa inamovibles. Una cosa tan important com les festes de Vila-real, que són economia, que són cultura, que són moltes coses, fer... no ho sé, d'un gran massa com si no es poguera canviar de cap de les maneres, jo crec que és per a fer-nos reflexionar, perquè les festes també formen part de la cultura popular que també hauria d'estar integrada en l'educació. I jo com a professor que sóc, que porto més de 20 anys, penso que és fonamental que recuperem l'interès per la cultura popular, per la cultura del poble.
Sí, el que passa és que...
I si passem de les festes com si no tingueren res a veure en l'escola, doncs tenim un problema important. I ja no és per la calor, que també. Perquè el que no pot ser és que en ple segle XXI, després de tot el que ha passat, que encara n'hi ha alguns que neguen el canvi climàtic i coses d'estes, no tinguem les aules climatitzades convenientment. Que podem tindre tota la comprensió que va els terminis de l'administració i el que costa de fer les coses. Però la climatització és necessària i s'han de posar les piles, perquè, per cert, jo soc representant del sindicat, n'hi ha una cosa que són els drets laborals, que per si algú no ho pensa, els professors també els tenim, que també són professors. Hi ha una normativa... De que
no també són persones.
I també són persones.
No.
Però a banda, els xiquets, els fills de les famílies, suposa que també patiran calor. Aleshores, sí que és important fer front a això i agafar el bou per les banyes, que no podem estar, com jo he estat alguna vegada en alguna escola, a 35 graus. Això què és? En el segle XXI ens hem de posar les piles, conselleria s'ha de posar les piles en climatitzar les aules convenientment i també el calendari adequar-lo a les previsions que n'hi ha normalment de quan fa calor i quan fa fred. Que en este clima boig que tenim... Doncs poden passar moltes coses, evidentment, no som Déu, no podem parar la pluja o el canvi de temperatura, però sí que podem fer una miqueta de previsió, de millorar les instal·lacions, sobretot. I, clar, els professors, vaig a resumir-ho, tenen un problema fonamental, que és que encara que estiguen a 50 graus en l'aula, no poden marxar, perquè per damunt dels seus drets laborals sempre posen els professors als seus alumnes que són menors, els que no abandonaran mai. I això conselleria ho sap, però això és molt qüestionable. Molt qüestionable.
Sí, en este cas hi haurà
vingut... I crec que s'hauria d'haver fet una reflexió del que darrere de la iniciativa de la meva companya n'hi havia, que n'hi havia tot això, que sí que s'ha parlat i moltes vegades i sobretot jo com a representant d'un sindicat de professors que és el majoritari, crec que s'ha de tindre en compte i que s'ha de fer una pensadeta.
Sí, l'únic és que si haverà estat, la regidora haverà preguntat si s'haverà pogut fer antes esta replegada de firmes, perquè clar, ha sigut tot molt, molt damunt del moment, en el que sí que ja ho tenien tot previst.
El que se podria haver previst, Susana, és... Sí. La climatologia
sí.
I la climatització
la
de les aules
i
les vacants que n'hi ha encara per cobrir. Això, sabia,
no ho dubte,
això és molt més important, preveure-ho que unes firmes, segur. Perquè ara els professors no estan fent classe en alguns centres, perquè no estan, perquè no han cobrit les vacants.
Per cert, des de matí a les 10:30 puja del campanar. Heu pujat del campanar? Alguna volta?
Jo no, jo ho tinc pendent.
Jo sí, he pujat moltes voltes. Este matí no, perquè estava de reunions.
I què pots dir per animar? És a dir, tu eres una de les persones que animaria la gent a que puja. Ojo, Santi, no estem parlant el polític de rèdit polític, estem parlant en la persona.
Jo he pujat en les meues xiquetes bebès.
Sí.
Al llom damunt, perquè és que per a mi pujar al campanar és una... A veure, el campanar... té moltíssima història. Algú haurà vist les típiques fotos del bombardeig que ara estava per reconstruir part del campanar. Vull dir, ahir els nostres avantpassats han vist el rellotge que marcava les hores i que encara està ahí, però és aquestes vistes i ese aire que corre ahir, aquestes campanes que tens ahir davant, imatges que si pots pujar a la família jo crec que també està guai, no? Fer-te una foto amb els teus fills i per al record, i al final que ho tens ahí al costat, no? I totes les festes s'esforça la comissió de festes per a que estiga accessible i per a fer difusió, no? De pujar a aquest campanar.
És a dir, pel que no hagi pujat, que se faci l'ànimo i que puja.
I a banda, disculpa, Susana, Santi té una relació molt bona, perquè si no puja les campanes vaig a buscar-lo d'ell.
La broma m'acompanyarà. La broma m'acompanyarà tota la legislatura.
Mira, de veres, Toni, se m'havia oblidat allò. Però allò va ser...
Té un vincle ahí.
Un vincle molt important. Ara cada volta que passe, quan hi ha algun esdeveniment, mira al cel, mira al cel.
Però a més
no sé
és
si
que...
era l'objectiu de qui siga.
Toni, has estat molt ràpid i molt...
És que jo anava darrere d'ell, se diga, entonces ho vaig viure també.
De primera mà, no? Sí, entonces, sí. Allò és perquè cada any has de pujar i donar gràcies, eh?
Sí, de veritat que sí.
Perquè lo que te va caure era ell...
La badall, el badall,
vale,
el
se
badajo
li ha dit,
en castellà.
Se li ha dit de totes les maneres. Uh-huh. El batall, és el badall.
El badall.
És una paraula també, que està rescatant
les paraules.
Nosaltres
posem la paraula del dia.
El batall, en té. Batall.
El batall.
Badajo, batall.
Que és...
I té algun nom més en valencià, no recorde.
Vale, però és el batall, i és lo que subjeta què?
No, això està enganxat de dins de la campana,
sí.
D'acord? Té com una espècie de... Té un nom, això, també, eh? No és un fil d'aram, però com si fos un fil d'aram. I pel que sé, en concret, estes, que són grans, tenen un sistema de seguretat, que crec que és on acaba la campana, tenen com una espècie de fil, també.
Que també se'l va saltar i no?
Sí. Fils d'acer.
O sigui, van fallar dos sistemes de seguretat, perquè no pogués caure la campana al costat.
Van tindre que anar a reparar el piso.
Sí.
Perquè va trencar el piso.
Se va trencar.
Va ser espectacular. Va ser un so molt fort que jo personalment vaig tardar segons sense saber què havia passat.
Sí, allò que dius, impossible. Sí.
Pensàvem que era una traca.
Pensàvem que era algo com una explosió o una cosa així.
Així en Radio Vila-real li vam dedicar una cançoneta també a Santi, no? Per esta anècdota. El bou per la vila. No sé si sou molt... Escolta, cada un li agrada el que li agrada. Vos agrada el bou?
Jo és que sou una persona que, ja t'agrada o no, jo respete tot. Entonces, ahir, per exemple, que vam fer ahir en el corro, lo de l'escola de tauromàquia, pues me vaig apropar allí per veure-ho i tal. Per tant, no és que siga un seguidor, però sí que crec que li dona una festa al poble i un moviment. I jo, com de xicoteu, ho ha viscut... Te podria dir que sí, que em sembla, m'agrada, sí.
A mi en concret en guany el que sí que m'ha agradat és la projecció que han fet de l'arxiu a través del bou. Vull dir, en el sentit que m'agrada molt que tot el món vinc a l'arxiu a buscar la seva història i uh-huh. els seus arrels uh-huh. i d'allà, més enllà que molts puguen ser més o menys taurins o no ser en absolut, el que és cert és que és molt interessant fer recerca, investigar la nostra història, aprofundir en ella, també en el llenguatge. Així a Ràdio Vila-real he fet més d'un programa al voltant del vocabulari taurí i trobo que aquesta part a mi m'ha agradat especialment, molt bonica.
I la trobada de gràcies, heu anat alguna vegada, vos agrà? Jo ja sé que vosaltres com a regidors vos donen una agenda que heu d'anar i aneu, pues, vegades que voldríeu millorar en un altre lloc i no aneu. Però què vos pareix ixe acte? Bueno, i de bessons, però és la 13 de gràcies i la 11 de bessons.
Jo crec que tot això són coses que són interessants, perquè a la final és una manera de fer un sentiment de poble, de conèixer gent i de també donar-hi significat, pues lo que deia abans, lo que deia abans al respecte de per què es diu Gràcia, que és un programa, tot això t'ajuda a conèixer una miqueta i te vincula també les teues arrels, per tant, tot el que tinga que veure en tradició, com ha dit Santi, tindre un arxiu com tu pugues consultar i veure d'augment, si veure un recorregut, te vincula, te fa més orgullós de ser de Vila-real, no? Per tant, a mi em pareix tot interessant aquestes iniciatives.
Evidentment, tant el nom de Gràcia com el de Pasqual, que també es fa una trobada de Pasquals.
I Pasqualetes. Festes,
Pasqualetes, en les festes de Sant Pasqual. Crec que és importantíssim perquè acaba de dir Toni, moltes vegades en la modernitat i el modernisme este que impera, de fer-ho tot de manera accelerada i anglosaxona, moltes vegades doncs veig a... No vaig a dir cap nom en concret, per si algú el porta, però sí, veig que una tendència creixent a posar noms anglosaxons quan potser podem fer una miqueta de recerca en la nostra pròpia cultura, no? Jo tinc familiars que es diuen Gràcia, familiars que es diuen Pasqual,
sí.
Però em dona la sensació que són noms que van perdent-se. Ja no només Gràcia i Pasqual, que serien els dos noms estàndard, no? Com ser de Catalunya dir Jordi, uh-huh. o del País Valencià dir Vicent, són uh-huh. estos noms que, perquè són el patró, són segurament... El poble que més Pasquals i Gràcies té de tot l'estat espanyol serà Vila-real, no? Però n'hi ha molts més noms que també formen part de la cultura local. Rosario, per exemple, que era el nom de la meva besàvia, no? Evidentment, perquè n'hi ha una confraria que porta aquest nom com a estandarte, o Concha, o molts altres noms que estan relacionats amb la cultura popular, no? Aleshores, no, jo crec que és un acte no només per les gràcies, que també, i que sobretot és per les gràcies perquè estem en les festes de la Mare de Déu de Gràcia, sinó també un crit o una reivindicació del que representa la cultura popular, també quant a la onomàstica, que diem en llengua, no? Els noms de les coses. Podrien anar més enllà, els noms dels rius, els noms dels barrancs, dels penya-segats, i coses així que moltes vegades, com ens fem cada vegada més urbanites, oblidem, però estan ahí, no? I és important que com he dit, que es conega, i que estiguem arrelats a això, no? Que jo moltes vegades l'institut doncs es passeja per el terme, els diu, mira, per així anava la panderola, per així... I aquestes coses s'han de potenciar i les estem potenciant.
Per cert, se farà en la placeta de la Ciprestal, perquè sí. Si algú vol anar... És curiós, eh? Jo he anat i m'ha paregut molt curiós i molt xulo. Sobretot perquè jo haurà tingut una gràcia, si en vez de ser xic, haurà sigut xica, s'haurà dit gràcia, perquè a mi m'agrada molt, i quan,
molt bonic,
quan no? S'hi perforeixen el nom de Pasqual, és un poc meu. Mm. Quan hi ha algun Pasqual, dic, uf, si hi ha algú que veuré en el meu poble. Mm. Concentració de penyes amb disfresses. Vos aneu a disfressar?
Jo no.
Ni siquiera, perquè jo sí que he vist de Santi, que s'ha posat...
A mi m'encanta disfressar-me. Cada un té els seus.
Toni, però de veres, perdona, no m'ha fijat en les fotos i tu anaves vestit de Saragüey. No m'ha donat compte.
En estes no, en maig sí que vaig estar. I m'agrada. En estes no me va donar el temps, però això no és disfressar-se.
No, a veure...
Això m'agrada ja reconèixer un poc, jo també tinc un tio i un avi, Pascual, i vinc de Llauraors, i per mi això és representar los adeis. Entonces, en això sí. Disfressar-me encara no arriba, però segur que en lo que queda de legislatura me veuràs disfressat.
Sobretot perquè així se va reivindicar recuperar el traje de llauradora. Mm-hmm. Però durant molt de temps així se vestien de castelloneres.
Jo tinc una foto que te l'he ensenyat alguna vegada de ma abuela vestida de castellonera, precisament.
I va tindre el dir, no, anem a lo que toca i anem a vestir-nos perquè així érem llauradores. Alexandre torna a fer la novena de la Mareu de Gràcia. Sou de novena? No sou de novena? Heu sigut en un temps? No mai descarteu fer la novena?
Jo no ho descarte, però la vida de cada un va transitant. Entonces, no te descarte, igual que quan eres més jovenet, pues a lo mejor sí que has estat més proper d'això i t'has quedat en aquest ambient, després vas canviant, així que com estem en la vida, és un cercle, crec jo, no te puc dir que no me veig algun dia en una novena.
Jo m'ha sorprès en aquesta situació, en dir, imaginar-me i de col dir, estic fent-la.
Quan passen festes parlarem un dia de les novenes i els rosaris i això. Bueno, que ara tinc a Toni, sí que és psicòleg, però totes les religions tenen allò de la repetició.
Sí, senyor, sí, senyor.
I avui en dia que vivim en una època tan dispersa de mòbils i xarxes socials, això de la repetició i la concentració, encara que jo no sol anar tampoc a les novenes, igual que Toni coincidís, que no sé, no saps mai, que en algun moment tinga aquesta necessitat espiritual i me vegeu ahí fent una novena, per què no? Vull dir, no hi ha cap problema. Però al mateix temps a mi sempre aquestes coses em donen una certa nostàlgia de pèrdua de valors, si em permets, i de pèrdua de costums que crec que... almenys no, mal no li feien, no? Jo de menut he resat molts rosaris i m'han ajudat molt a concentrar-me. La repetició de pregàries no és una cosa només del catolicisme, ja sabeu,
claro.
Ho fa l'hinduisme, ho fa el budisme,
claro.
I no és una cosa que, pel que jo sé, que psicològicament si es fa bé siga negativa, al revés, t'ajuda a fer un exercici de concentració, de desconnexió.
A viure la presència.
Exacte.
A viure la presència.
Mhm.
I després, Susana, que n'hi ha una altra part que també crec que és molt important, i jo, mira, estava fent memòria i fa uns anys, farà com a 7 anys, vaig acabar en una novena, vale? I va ser en Llatinoamèrica, perquè allí abans de Nadal n'hi ha tradició, i me va parecer superinteressant per tota la part social, com arriben els familiars, com avui la reses en un lloc i demà te'n vas a un altre, com fas després de resar, pues, compartixes, parles, tota aquesta part de reunió, no? Ara que estem en tota la soledat no deseada, aquesta part també és important. Jo, òbviament, pues, des de l'aspecte psicològic, tot el que és i ser focalitzat, perquè al final una novena és entrar en un estat, anem a dir-lo d'aquesta manera, no? No diria jo místic o algo messiànic, però sí que és veritat que te du a un lloc un poc distint i és una manera també pues, de reflexió, de pensar i per tant, ja te dic, igual mos bevem una novena en un sens.
Fija't, Santi, que nosaltres hem parlat de la importància dels rituals.
Mm-hmm. Moltes vegades.
És a dir, un ritual no és... Un posar la taula és un ritual.
Uh-huh.
És paramos. I clar, i dona't compte que tot això ho teníem... Perquè les nostres mares ens van ensenyar a fer aquest tipus de coses i ara tenim que anar a pagar cursos que ens tornen a centrar el cap,
I que moltes vegades, si ja, per donar-li una altra volta a això ja a aquest tema, si vols seguir-me, és una manera també d'ordenar, no? Tu pares la taula i ordenes, i tu d'una manera estàs ordenant la teua vida. Tu fas el llit d'una manera concreta i té que estar d'aquesta manera. Tu tens que tindre la cuina sense voler aquests tips, perquè ara tens aquesta senyora que te diu com arreglar-te la casa i com ordenar-te-la,
aquesta
japonesa, per exemple. Al final és tu ordenar-te en el sinònim de tu t'ordenes també el teu cap, no? D'alguna manera, perquè mos entenga la gent.
Jo tinc un record de la meva època del seminari, estem ja divagant, però bueno.
Són festes, Santi.
Les festes també són un ritual, per cert, perquè n'hi ha moltes coses que sempre les fem igual.
És que al voltant de les festes de lo que se parla és d'aquest tipus de coses,
Exacte.
Sobretot perquè la gent va desinhibint-se un poc, no? Després parlarem dels còctels,
Doncs recorde que de tant en tant anàvem de recés a algun monestir i allí n'hi havia molts monjos que ja quasi que fregaven els senats. I de vegades tenia companys que em diuen: tu saps per què la mitjana de monjos, d'edat dels monjos, és prou més alta que el de la resta de la societat? Això és una teoria, no sé si és veritat, no? Seria precisament per això, per l'ordre vital que tenen. Tots els dies, les matines i les laudes, tota la mateixa hora, en el mateix moment, vull dir, el cos com que té un costum fixe, i això provoca que tingues menys estrès, perquè n'hi ha un ordre. Que això en part són els rituals, no? N'hi ha un ordre vital, sempre fas això, per tant no n'hi ha sorpreses, no n'hi ha esglais, sustos, i això, doncs, en teoria el cos li fa bé, i sempre em diuen que això, doncs, facilitava que n'hi haguera molts monjos que arribaven quasi als 100 anys, no? Per això...
I quasi estem ja vibrant i elevats estrès, així, perquè ja hem entrat en ese, en ese estat, no? I, però clar, hem de parlar de que esta nit a les 10 de la nit en la plaça Major tindran, recordem, en este cas és algo que s'ha promogut des de la teua regidoria, Toni, tant els còctels saludables com el punt violeta, lliure i lliure d'addiccions. Quan parlem de còctels saludables, i una cosa, gratuïts, podeu vindre a aprendre que són gratuïts. Anem a separar el que fas a falta per té alcohol per a passar-te bé? Ixa és la finalitat?
Sí, la finalitat, i se diu la iniciativa Refrescat 00, és, com bé has dit tu, tindrem dos dies en el qual tindrem unes barres en què vindrà un barman, farà còctels.
Dos dies?
Sí, tenim...
És que aquesta és la primera, no?
Sí, avui és la primera i la següent és el dijous en el Tombé de Bou, en el recinte de la marxa.
Ah, val, allí estarà en el recinte de la marxa, així està en la plaça de la Major.
Ah, sí, en la plaça Major, clar. L'estratègia un poc hem tingut, que en esta edició és la segona que fem, Junts, Punts Violeta i Lliures d'Addiccions, creiem que va ser un èxit, pues, més que les dues regidories, en esta línia, i a banda, pues, des de Sanitat, pues, també tenim, i se podríem dir, reforç en el que és les barres. Què busquem? A veure... està clar que l'alcohol desinhibís, molta gent pren alcohol perquè se més a gust i tal, però realment el poder oferir unes begudes una mica, anem a dir la paraula, sofisticades, no? Que vinga un barman, te faci un còctel davant de tu i te fique una beguda en la qual no té alcohol i tu pugues igual interactuar amb la gent i disfrutar, creiem que és important. Per què ho han fet així? Perquè l'alcohol, l'UPK, moltes vegades tenen la percepció o està incardinat el que és la joventut, no? Però la joventut, els estudis, el que es diuen els últims i també a Sevilla Real, és que l'alcohol, el que tenim és, en els joves, és una... Parle, òbviament, en percentatges, no? No dic que siga això la vida habitual, però perquè la gent ens entenga. Veure molt ràpid, en poc de temps, per emborratxar-se és el que estem veient en joves, però, en canvi, en adults... per l'educació, per també va molt associada, per exemple, el tema de fumar, o és més major com el alcohol, etc., està més normalitzat, no? Entonces volíem fer-ho obert a tots i vam pensar que els espais adequats eren este i el del Tombé de Bou. Per què? Perquè així van a vindre persones que no van a ser només joves, no van a vindre famílies, van a vindre gent major, i volem que s'apropen, que visquen l'experiència d'un còctel, no?, fet per un barman, i que puguen gaudir sense tindre que prendre alcohol i viure aquesta experiència, no? I aquesta és la línia que portem en aquesta acció.
Clar, perquè si pensem que està el sopar de pa i porta de les penyes en el ball disfressades, no?, està tota la família. I clar, el xiquet o la xiqueta tendís a imitar
comportaments, com tots.
Clar. Entonces, per això ho he elegit...
Efectivament, i el dia del tombé també, perquè és una manera també, a banda de que ja estem intervenint en uns horaris més amplis, en el que és els punts lliures d'addiccions, en el qual hi ha professionals que treballen, diguem, en on està el foco del problema, recinte la marxa i tal, inclús també tenim unes iniciatives que fan una espècie d'enquesta, de preguntes, i si responen, pues, donem algun detallet, un ventall, alguna cosa. Aquestes accions volíem separar-les i volíem, pues, canviar un poc el... fer una cosa diferent. En maig vam fer lo de les pulseres, que va ser un èxit. De fet, mos han copiat o almenys aquest estiu han vist molts ajuntaments grans que han fet això, i aquestes pulseres van tenir un èxit i a més que s'han pogut usar en els festivals que han tingut perquè tenien una durada llarga. I ara volíem donar-li una altra volta al tema.
Jo, per exemple, a mi me deixa molt tranquil·la estos punts violeta, sobretot els que estan en el recinte de la marxa, perquè estan des de les 2 del matí del dissabte hasta les 6 del matí del diumenge. És a dir, ixa adolescent o ixe adolescent, que si no estem parlant ni de xiques ni xics, té un punt i n'hi ha persones pendents de si veuen algo estrany. I a mi això me deixa molt tranquil·la, sobretot perquè elles estan mimetejades en el entorn. Toni,
efectivament.
Com treballen?
Elles, tot i que sempre n'hi ha alguna d'elles en el punt d'atenció, altres van rodant per allí i per tant pues, poden detectar qualsevol situació de vulnerabilitat en la qual pues, pot haver des d'un problema purament d'ingesta d'alcohol ja en nivells de toxicitat, hasta pues que alguna persona se pugui aprofitar d'aquesta vulnerabilitat, no? Entonces, creiem que és la manera d'intervindre i, òbviament, tots sabem que la joventut, tu no pots anar a les 2 del matí. Les 2 del matí acaben de sopar, les coses han canviat, no? Entonces, tenim que tindre un marge que realment que no siga només estètica, dir, no, mira, tenim un punt d'atenció i ja està, no, que realment siga efectiu i que tinga un horari que estiga compassat en lo que és l'oci jove. Te pot agradar més o menys aquest tipus d'horaris, però és el que n'hi ha, nosaltres això no podem canviar-lo, però si acompanyar-los sí que estiguen ahí protegits, a banda de tota la seguretat i tot el que tenim. Que aprofite, Susana, i sí que m'agradaria fer un prec tant a tota la gent, a tots els vilarrealencs i vilarrealenques, en quant a que respetem també els veïns, que n'hi ha uns horaris a complir, que tinguem en compte que molta gent treballa, que tinguem en compte que n'hi ha gent malalta, que està clar que és una setmana que hem de gaudir, però que també siguem responsables. I els pares també pues, que tinguin aquesta cura dels xicuelos, dels adolescents, pues, per tractar una miqueta d'entre tots, pues, tindre aquest oci realment que sigui un oci satisfactori i que d'alguna manera pues, puguem acabar unes festes felicitant-nos per tot això, perquè és molt important això també, no?
Bueno, jo per la part de lo que me toca i lo que la gent em diu, pues clar, el fet de que el recinte de la marxa estiga vigilat durant aquests dies, perquè clar, si diguem el cor de la ciutat, quasi tot el món es coneix més o menys, no? Quan se'n passem al recinte de la marxa, com que ja això concentra més quantitat de gent, encara que siguin més o menys coneguts, perquè clar, també si entrem ahir dius, bueno, és que el que ve de fora té que ser... No, no és això, és que se concentra molta quantitat de gent i que estiguem... Jo com a mare em sent tranquil.
Nosaltres creiem que és la millor manera per com tu has dit bé, el que és el cor del poble, el que és pues, la ciutat en general, lliberar a les 4:30, que són els dies que més tard poden tancar, dies puntuals, o a les 2 del matí la resta, que tota la gent que vulgui seguir gaudint de la festa seguisca allà i que nosaltres tinguem un espai concentrat on pot estar tota la seguretat privada que n'hi ha, tota la policia, i en una eixida del poble també fàcil, per si n'hi ha que entrar alguna ambulància o hi ha que assistir, que puguem intervindre com toca, que és per lo que tenim que velar.
És que això no som conscients de que forma part de les festes. Diuen, és veritat que per ser una ciutat, pues, o no mos enterem, podria ser, no sé, tu també eres regidor de policia, Toni, no sé si ens enterem de totes les coses que passen o no ne passen.
No, passen coses, claro que passen. I bueno, i jo t'ho puc dir pues, des que sóc regidor de policia, que te crida l'atenció, no?, tot el que passa, i per sort tenim una policia pues, que treballa i que també estem en molta capacitat de millora. Jo sóc el primer que sóc molt exigent en tractar de fer moltes coses millor, en topetes de situacions que són noves i tractar de crear els protocols, en tindre una molt bona coordinació amb Policia Nacional, perquè a vegades en festes, este cap de setmana ha sigut, no sé si algú t'ho ha dit, però ha sigut, ho has vist, però espectacular la quantitat que n'hi havia de gent. I han hagut moltes actuacions, i no tenen per què ser qüestions de violència, sinó moltes actuacions per moltes qüestions que tens que estar ahí, tens que saber i tens que tindre ja un bagatge i una experiència, una manera de treballar, i també tens que ajudamos mútuament. Moltes vegades Policia Nacional té un problema i no poden arribar en l'espatiu i diuen, mira, estem atenent això, policia local, i va, i viceversa. Entonces, l'alcalde diu que és una ciutat en cor de poble i jo en policia veig molt la part de ciutat, també de poble, però vull dir a la ciutat en la quantitat de coses que en les que se treballa, en les que se fa i moltes que no surten. Jo a vegades escolto així en ràdio pues, que ve algú, se queixa de que en tal zona pues, ha passat algo, està en algun robatori o algo, i jo d'això pues, sé el que s'està fent, sé com s'està treballant, i potser quan han vingut així resulta que i te parlo del cas real, s'ha detès ja gent. Però ho té que ser prudent, té que tindre un perfil baix, perquè moltes vegades l'anar a un mig o inclús l'oposició a vegades que fan, baix el meu punt de vista, d'una manera inconscient qualsevol cosa, com que si els salts de l'ermita, que és qüestió de perquè no n'hi ha policia, o vinculen coses que no tenen cap ni peus, realment s'està treballant i s'està prestant ja, el salt ja s'estava prestant, l'atenció, el tema de policia, ja estàvem treballant fa molts mesos, i recorde molt bé que vostè m'ha cregut un dia preguntant, se va ficar en els policies, i li vaig dir, sí, això fa més de mig any, sí, estem treballant. Entonces, jo soc una persona molt, molt prudent i procure pues, no fer gran diloqüència de tot el que es fa i tot, perquè crec que és la manera de treballar, perquè en policia m'he topetat en que hi ser la línia correcta, perfil baix, treballar molt bé, i sí que és veritat que a vegades, i això sí que te ho puc reconèixer, Susana, que pot haver persones que diguen, ostres, és que no s'ha fet això, és que no se fa tal, n'hi ha moltes coses que se fan i que resolen i que quan arriben així o a qualsevol mig ja s'han resolt, però això és la manera, perquè si no estem donant pistes o estem donant informació que no va ajudar. Llavors, sempre n'hi ha capacitat de millora i jo te dic que estem ahí, però a la vista està pues, que tots els protocols que se fiquen en marxa, tot el que fem, pues, dona els seus fruits.
Este cap de setmana han passat coses?
Sí.
Moltes, poques, normals?
Pues ha sigut un cap de setmana mogut.
Mogudet?
Mogut. I Anita també va ser un cap de setmana mogut.
Han tingut sorpreses?
No, el que passa és que la molta afluència de gent provoca pues, des de qüestions com accidents de tràfic, pues, van haver en poquetes diversos accidents, se van sancionar també a gent, van fer controls com tenim que fer i vam sancionar a gent, també vam estar per penyes el cap de setmana i a nit mateixa vam sancionar a persones pues, que no estaven complint en el que toca i és el que hi ha.
Sí, però això és lo normal que se pot trobar en unes festes, és a dir, accidents de trànsit,
sí,
controls d'alcoholèmia, sorolls...
Este cap de setmana podríem dir que ha sigut prou mogut, no en quant a diguem, sancions o a algo, però sí que s'ha notat que n'hi havia tanta gent que n'hi havia moltes coses que era qüestió d'actuar policia en tal de resoldre qüestions que no és que foren capitals, però sí que moltes vegades veig la percepció de que estaven resolvent una cosa i estaven en una altra, i se va atendre tot, però sí que el feedback va ser ixe.
Uh-huh. Santi, t'han deixat ahir un poc...
No, voldria dir una cosa. Este divendres actua a les 11:30 Apologia, així en la plaça, perquè sempre normalment el que es coneixia anys enrere com el Rock per la Llengua, és a dir, el grup valencià que es fa normalment per Sant Pasqual, doncs sí. En este cas, gràcies a festes, no?, que ha considerat doncs, impulsar-ho també en aquestes festes, doncs també n'hi ha un grupet en valencià. Que millor no hauria de ser notícia, no?, perquè hauríem de tindre molta més presència del valencià i tot això, però bé, anem a ser realistes i almenys promoure per a la gent que, doncs, que es preocupe per això, per la nostra llengua, o que simplement vulgui anar a escoltar un grup perquè li agrada i ja està, no? Aleshores, aquest grup en concret doncs, és un grup que actua en valencià este divendres. És una més de les moltíssimes activitats que n'hi ha en la programació, no? Però com jo sóc el regidor de normalització, doncs per això comenté esta en concret.
Lo del principi...
Perquè, no, és que així s'ha d'anar molt en compte. I a mi no m'has dit, no sí. Per res, és per això, perquè...
A mi m'ha sorprès allò de que no tindríem el perquè estar pendents de dir-lo, no?, que és en valencià. Saps què passa en aquests tipus de grups? La gent se sorprèn perquè quan sent les cançons diuen, ostres, que xules.
Sí.
Perquè no t'imagines, eh?
Sí, n'hi ha grups que moltíssima qualitat, eh? Que ho fan molt bé.
Bueno, doncs ha estat un plaer. Jo no sé si vos queda alguna cosa més per dir-me. És el repasset que hem fet un poc de lo que té que veure les vostres regidories. No sé si ens queda més coses per dir.
Ahir va ser la xulla i, clar, la gent el dia després de la xulla, i més si has d'anar a classe i tot com de manera normal, doncs està una miqueta així més tranquil·leta, però jo crec que esta vesprada ja s'agafaran, recarregaran piles i les festes han de gaudir a tope, tot el que es puga, perquè a Vila-real només són dues vegades a l'any. Bueno, aquí no, només una, però...
Nosaltres, ja... per la part que ens toca, els tres hem posat en valor el que es farà avui. Uh-huh. És a dir, nosaltres hem donat, ho hem fet la tasca que ens toca. Correcte. A més hem parlat de les regidories, de les que més han estat parlant en estos dies, i no, quan vulgueu podeu tornar. A mi m'agrada molt que torneu en festes, perquè vos puc parlar així de tu a tu, i no tinc que estar tan pendent allò de la pregunta, de la contestació. Em relaxe, que també em fa falta.
Molt bé. Bé, això estem.
Santi,
gràcies. Però estaria bé estar sempre relaxats.
Moltes gràcies, Santi.
A tu.
Moltes gràcies, Toni.
Moltes gràcies.
L'Ajuntament de Vila-real posa en marxa els seus nous canals de WhatsApp perquè estigui sempre al dia de les notícies, els esdeveniments, les alertes i tota l'actualitat de la ciutat. Un servei totalment gratuït, pensat per acostar-te a la informació de manera directa i fàcil. Per a subscriure't, només has d'accedir al canal oficial de l'Ajuntament a través dels codis QR disponibles o mitjançant l'enllaç directe als perfils oficials. Vila-real, cada vegada més a prop de tu. También a WhatsApp.
El uso excesivo de pantallas provoca el crecimiento rápido de la miopía infantil. Gracias a las lentes de contacto MiSight, en Óptica Vila-real podemos controlar la progresión de la miopía. Cuida la salud visual de tus peques y ven a Óptica Vila-real. Óptica Vila-real. Doctor Font 17. Óptica Valilux Especialista.
El camí cap a una província més eficient, sostenible i amb més recursos està en marxa. La Diputació Provincial de Castelló ha llançat un pla pioner perquè els municipis disposen de més recursos econòmics gràcies a l'eficiència energètica i la sostenibilitat. Actuem per reduir la despesa energètica, promovent l'autoconsum i les fonts d'energia renovable en dependències municipals. Les instal·lacions d'energia no només reduiran l'impacte mediambiental, sinó que també generaran un estalvi significatiu, alliberant fons per invertir en serveis i millores per als veïns. Castelló avança cap a un futur més verd i pròsper. Diputació de Castelló.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti. Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Renueva tus ventanas en Bigmat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Vila-real.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en camino Cedre sin número de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
La provincia de Castellón en familia sobre dos ruedas. Disfruta de nuestras rutas de montaña, naturaleza deslumbrante. Una experiencia inolvidable para grandes y pequeños. Súmate a la aventura y crea recuerdos sobre tu bicicleta. Infórmate en turismodecastellón.com. Campaña del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Castellón, financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Ministerio competente. Gobierno de España.
Cabedo. Todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal. ¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
En la Forza de Grúas Tomás, NICE, elevat. Elevat. El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificate professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
London Bridge da la bienvenida al nuevo curso. Ven a conocer nuestros servicios, cursos intensivos, preparación para los exámenes internacionales de Cambridge y la EOI, clases de apoyo y para universitarios, matrícula abierta. Más información al 663-784-137 o a info@lbingles.com.
Chabrera Agroquímic, dedicada a la distribución de productos fitosanitarios, servicio a fincas y tratamientos con turbo. Una empresa que trata y cuida sus campos. Distribución oficial de SICCAM Viveria. Chabrera Agroquímic. Te atenderemos en la calle Borriol 82 de Villarreal.
María Fajardo.
Hola, què tal?
Bon dia, vicealcaldessa de Villarreal.
Molt bon dia.
A quins has portat a casa nostra?
Doncs mira, avui és un dia d'alegria i de festa, com han pogut comprovar. Tenim així amb nosaltres a la portaveu de Torreblanca, de Compromís a Torreblanca, que és Míriam Panella. Ella també és la nostra representant a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. I després tenim a Paula Mateos, que és la nostra portaveu a Compromís per Benicàssim.
A Míriam no la coneixia.
Sí que me coneixies, m'has invitat a esta casa.
Sí, però fa... Míriam, pot ser quant de temps? 3 anys?
I 4 també.
Va ser un...
4 o 5.
Va ser un moment en el que vau tindre que vindre a reivindicar, recordem.
Sí, era per la nostra lluita per reivindicar l'edifici del Campàs com a bé d'interès cultural. I vam vindre així, ens vas convidar i això seria prepandèmia.
Prepandèmia.
Sí, seria 2020 a principis.
Sí, dona compte la quantitat de coses que veniu reivindicant. Los joves que sou...
Gràcies.
Em referís per allò de el valor històric que li doneu a les coses, és a dir, no voleu que no tinguem història.
Un poble que no recorde la seva història per la seva identitat. I per això estem així a Villarreal, perquè és un poble amb molta identitat, amb moltes tradicions, i volem compartir-les amb la nostra companya i amiga Maria.
Exactament.
A mi sempre penso que de la gent diuen tu de qui eres? Pues jo soc dels que defenen lo meu, jo soc de lo nostre. A mi toca el cor allò que li toca el cor, que li tocava el cor a mi abuelo, a mon pare, i vull que li toca el cor al meu fill. Avui així tenim la pujada del campanar. Com se pot perdre la gent això?
Ja veus.
Sí, és
I a més, és, sí, una de les coses que sempre se comenta així, la pujada del campanar, a més, és que té molt d'èxit i no sé ara... perquè encara no m'he arrimat, perquè saben vostès que és dimarts i que en dimarts tenim les comissions a la Diputació. Aleshores he arribat fa no res, he pujat de seguida a resoldre unes qüestions que ja he pegat 4 crits. Ui, ja m'ha tocat pegar 4 crits. I després he baixat a rebre les meues companyes. Aleshores encara no hem anat a la pujada al campanar, però les festes anteriors de maig, que vam haver de fer classe 2 dies, els xiquets i les xiquetes del poble, clar, fer classe enmig d'unes festes, que és un poc el que ens passa a setembre també, moltes vegades és, per als xiquets i xiquetes estan però no estan, perquè clar, per la vespre estan en les penyes dels pares, tal. Aleshores s'aprofita per a que se puja al campanar, i jo recordo el comboi que portaven els xiquets les festes de maig, que havien anat en tota la seva classe a pujar al campanar, que va ser una cosa que sempre solen acabar al voltant de la 1:30 de la visita del matí, sol acabar-se al voltant de la 1:30 la pujada del campanar, i l'any passat la van allargar perquè n'hi havia tanta gent que volia pujar, i també s'ha reivindicat moltes vegades el fet de que se podria aprofitar, que no només es farà aquest dia de festes, sinó que se poguera aprofitar a lo millor també les festes fundacionals, per exemple, per a pujar al campanar, que recordem que el campanar I recordem, perquè a mi m'agrada recordar-ho, i perquè Compromís, com bé hem comentat, som un partit que aposta perquè el patrimoni de tots estiga ben cuidat. I el campanar era del poble, fins a que se va immatricular per l'Església Catòlica, però que el campanar de Vila-real, doncs, era un campanar que era del poble, perquè estava en la nostra via pública, s'havia construït des del poble i des de temps immemorials, ja te dic, fins la seva immatriculació, que va ser el 2016, doncs era del poble. Aleshores, crec que ese sentiment de que el campanar és nostre i que el campanar és una cosa per a que totes i tots el puguem gaudir, és el tenim tots.
Si no se parlara d'això ara, i tinguera un fund d'anys per davant, en este cas, Maria, per a continuar recordant-lo, perquè ho recorda diverses voltes, la gent ho sabria, se'ns hauria oblidat. Perquè, clar, la ciutat de Vila-real, com a que se va industrialitzar tant, corria un perill de perdre totes les o no.
Efectivament. Moltíssimes vegades, quan les poblacions creixen, sempre el que es posa en risc és el patrimoni propi, no per res, sinó perquè al final també ho veiem a nivell global, com la globalització ens porta de vegades a que perillen les coses que estan arrelades al nostre territori, que és el problema, per exemple, que està travessant i, no és un, i Vila-real no és una illa en aquest sentit. El problema que travessa ara mateix el comerç local en moltes poblacions és precisament la globalització, i que ara, en vegada d'anar a la botigueta que tens proper de casa, el que fem és comprar per internet, que ens ho porten a la porta de casa, però que són grans empreses que moltes vegades venen d'altres països que no tenen ni els mateixos drets laborals i, per tant, no tenen els mateixos sous els seus treballadors, ni la matèria primera és del mateix preu per a poder fer la seva elaboració, i va sempre en detriment de coses que així han estat fonamentals, com el fet d'acudir als mercats, el fet d'acudir al comerç local a comprar, és a dir, tot allò que el que fa és maximitzar els serveis o maximitzar la indústria, doncs també porta de vegades el fet de que perdem les nostres tradicions o allò que està més arrelat al territori.
Clar, entre les tradicions estan els béns, perquè ara parlem de Benicàssim i de Torreblanca també, però així a la ciutat pràcticament estava desdibuixant-se puestos que s'han tingut que recuperar a pico i pala.
Efectivament.
Estàvem perdent, perquè després parlem de les zones, de les ciutats que poden ser turístiques, i nosaltres tenim verdaderes meravelles. I corríem un perill molt seriós,
Clar.
Els porxes se van escapar de...
Sí, els porxes se van escapar de la nostra... Miracle. Els porxes se van escapar de Miracle, però se van escapar estos que ara la gent veu, i vosaltres, sí, sí, justament, quan heu arribat, heu vingut per ixe carrer major que vos porta directament als porxes, però la plaça està documentat que era totalment porticada, i n'hi ha porxos que malauradament s'han perdut. Aleshores, crec que n'hi ha qüestions que sí que és... inherent a la història o al desenvolupament dels pobles i ciutats, que fan que la ciutat que teníem dibuixada en el plànol, per exemple, de Martí Viciana, no té res a veure amb la ciutat que tenim actualment. També teníem la Torre Motxa, no era l'única torre que teníem a Vila-real, n'en teníem quatre, i després ha anat perdent-se, però allò que tenim actualment, siga de l'època que siga, doncs hem d'anar recuperant-ho. Fa 20 anys, quan jo anava a escola, no teníem Vila Filomena, que és una de les primeres poblacions que se van posar a viure a Vila-real, perquè Vila Filomena ve de l'època de la prehistòria, i això no se coneixia. Aleshores, és anar-se'n molt arrere en la història, però ho hem recuperat fa relativament poc, i ara els xiquets i xiquetes que estan en escola sí que poden conèixer que Vila Filomena estava present.
Per això de recuperar els actes, per exemple, posar en valor els noms que són d'ací de la ciutat, no sé si en les vostres pobles, en este cas Vila-real i la ciutat pels habitants, vos veu una situació així, per exemple, a Benicàssim?
Bueno, jo crec que és molt important una cosa que acabé de comentar Maria, i és que els xiquets tenen que gaudir aquestes coses i aprendre a estudiar-les. Entonces, la col·laboració de les escoles en que els xiquets coneguen el territori i la història del poble que els envolte, i no només se tracta de la gent que és nascuda en el poble, és que la gent que arriba a fer este poble seu
també té que saber a quin territori arriba i quines són les tradicions, i està bé que se transmetisquen, no, als xiquets. És veritat que sempre en Vila-real teniu una cosa que en Benicàssim en vegem, i és aquesta tradició de posar els vostres noms a la gent, no? A la gent del vostre poble, perquè avui mateixa és la trobada de les Gràcies.
Sí.
En Benicàssim és veritat que allí tenim tres patrons, que són Sant Antoni i Santa Àgueda, els patrons del poble, i Sant Tomàs, el patró de la Iglesia, i és veritat que, a pesar de ser els patrons del poble, no és una cosa massa comú posar els noms al poble, tot i que sí que n'hi ha gent que afortunadament posa aquests noms. I nosaltres, bueno, l'any passat vam voler posar en valor això, un poc prenent el vostre testic, no? Perquè la gent que agarra aquest nom, que és el nom del poble, pues una manera de donar-li també visibilitat, i vam fer la primera trobada d'àguedes del poble, perquè també en tot això dels pobles i el dia a dia, no se mos oblide que a vegades xicotetes coses, sobretot per lluites com la lluita feminista, també sumen.
Claro.
I al final nosaltres a Santa Àgueda pareix que la tenim mai un poc relegada, i vam voler donar-li esa importància tant a la nostra patrona com a les dones que porten el seu nom, i van fer la primera trobada d'àguedes, que no és tan nombrosa com la trobada de Gràcies, però bueno, igual en un futur...
Poc a poc,
Esperem que... Però ho van fer des de Compromís, no va ser una trobada institucional, i bueno, no mos importaria...
Si Compromís estiguera governant, si faria institucional aquesta trobada?
Pues mos agradaria, per què no? Per què no? A lo millor seria una manera de que la gent del poble també s'animara a posar el nom dels patrons als seus fills i filles, no?
És que quan algo el mires, i el mires en cariño, automàticament aquest cariño se traslada i com que té més valor. És veritat, jo sempre, a més ho dic sempre.
És un dia superbonic, perquè al final si naixes a Vila-real i te posen Gràcia o Mari Gràcia, o en maig igual, te posen Pasqual, saps que tens garantit que un dia és el teu dia a les festes del teu poble, perquè a més ens acompanya que tenim els gegants, tenim a Pasqualet i Maria Gracieta, que participen d'aquest acte, i a mi me pareix un dels actes més bonics que tenim en les festes, perquè jo, que no tinc la sort de ser Gràcia ni Mari Gràcia, però que és un acte molt bonic i que tinc una Mari Gràcia molt prop, i tots ho saben, aleshores sí que he participat molts anys d'aquest acte. Cada any hi ha gràcies noves. És que cada any hi ha bebites que els han posat Gràcia o Mari Gràcia, i és molt bonic.
És un nom bonico, a veure, Àgueda és bonico, Gràcia és bonico, però jo tinc un fill i no li he ficat Bartomeu. Que Sant Bartomeu és el patró de Torreblanca, no tinc res en contra, algun nen hi ha a Torreblanca, però jo no li he triat aquest nom per al meu fill.
Perquè nosaltres tenim la sort de que tant Mari Gràcia com Pasqual és molt bonico.
No, l'han fet bonico. Igual, si en Torreblanca començaran a fer-lo bonico, jo recordo un nom com és Leonor, que al principi allò era tal, i al final ja van veure xiquetes, li van posar moltes xiquetes Leonor.
També tenim a Sant Antoni, a l'hivern, Sant Antoni i Santa Llúcia, que són les festes també molt importants.
Bueno, Llúcia
n'hi ha moltes, però sí. Llúcia... No.
Sin embargo, Llúcia és preciós.
Sí, però no... El reivindicarem.
Què me contes de Torreblanca?
Què te conte? Pues mira, nosaltres no tenim aquesta tradició tan bonica que dieu ara de les gràcies, les pasquals, però sí que crec que és important el que estàvem parlant de... sobre el tema dels fets, no fets, sinó els edificis històrics que han desapareixent, perquè malauradament tant pobles com Benicàssim, Vila-real, Torreblanca, tenim un urbanisme,
claro,
que ha anat llevant de banda, en contra de pensar que això era històric, que era antic, que tenia valor, ho han considerat erròniament vell i ho hem anat apartant, reemplaçant-lo per noves construccions. Per exemple, al meu poble, hasta no fa tant, jo no ho he conegut, però sempre se diu en la zona dels antics llevadors. Quants pobles han conservat els seus llevadors?
Ah, me pareix preciós el llevador.
Nosaltres
allò
no
tenim, és... Sí. O sigui, un llevador és preciós.
És un patrimoni que de no fa tants anys que les dones anaven allí, anaven a llevar. Ara mateix en alguns pobles s'han reconvertit en on fan, al millor, concerts. I dius, ostres, que pena que el meu poble no ho hagi conservat. El que és veritat és que hem de conservar, ara que estem en ambient de festes a Vila-real, i ser patrimoni immaterial per a transmetre'l també als més xicotets i que coneguen la història del seu poble, festes a lo millor fundacionals. A mi m'ha cridat l'atenció que a Torreblanca molta gent no sap per què se diu Torreblanca, no sap d'on ve el nom del seu poble. I això sí, també és una tasca que hauríem de fer els majors, o s'hauria de fer des de les escoles, explicar la història. Ve de... Abans se pensava, molta gent se pensava que venia de Doña Blanca de Cardona, perquè n'hi ha una torre que on la torre li se diu la Torre de Doña Blanca, però aquesta Torre de Doña Blanca és molt posterior al nom de Torre Blanca. Aleshores se pense que la Torre Blanca era la iglesia fortalesa, no, la iglesia fundacional que està a la part alta del poble, al Calvari, que és l'actual església de Sant Francesc. I que això, divisat d'altres llocs, hi havia com una torre blanca, i d'allí, pues, torre blanca, pues, això no en tenim. I això n'hi ha molta gent que no ho sap.
Pues mira, veus, ara igual n'hi ha gent que s'acaba d'assabentar perquè ho acabes d'explicar. Per això és tan important que expliquem aquestes coses, a més de la vida quotidiana, perquè ara si voleu encetem un melonet d'estos bons.
Vinga.
Vinga.
Què vos pareix lo de la taxa del fem?
Ui, qui no ha parlat de la taxa del fem?
Sobretot perquè estem les... som 4 dones, responsabilitats 1.000, però cada una té una... Què diguem? És el... ho porta més en primera persona o no, eh? Perquè per exemple així la vostra companya Maria Fajardo se ho ha menjat sencer però vamos, des de dalt hasta baix.
Nosaltres diferent perquè estem a l'oposició, aleshores tenim les dues
sí,
visions.
Però tu dona compte, quan i com esteu vivint-lo, cadascú.
I a més, també crec que en el cas de Torreblanca és diferent també perquè pertany a un altre consorci de residus, aleshores el cànon també és diferent. Veus, jo és que ara que ho he tocat, ho sé, jo ho he tocat, jo ho sé.
Crec que estem en el mateix, tu i jo, no?
No
sé el cànon,
però vosaltres ja pagàveu algo de FEM, potser? Perquè
Vila-real,
igual que
Benicàssim,
i crec que el tercer municipi era Alcora, eren els tres municipis que no tenien absolutament res.
Benicàssim, Vila-real i Alcora no se pagava res.
Res directe.
En Torreblanca no teníem taxa municipal.
Però pagàveu, perquè vos ho gestionava la Diputació, per això no pagàveu.
Paguem la taxa del Consorci de Residus de Diputació, i ara la que s'ha implantat és la municipal de transport.
Però així les teues companyes no pagaven
absolutament res.
Ah, mira les elles.
No. Res, moratos de 0 a 100 enguany i perquè s'acabava el termini.
Que bé, no?
Sí. Quan els dos pobles, que crec que també és una similitud de Benicàssim i Vila-real en aquest sentit, els dos pobles han apurat fins a última hora per a traure aquesta ordenança, quan sí, els dos governs eren de majoria absoluta des de fa anys.
Sí,
en el seu cas del Partit Popular i en el meu cas del Partit Socialista, però el mismo és...
I el handicap de Benicàssim és que, a més, l'any passat havia, des del govern municipal del Partit Popular, s'havia pujat un 15% l'IBI, sabent que estàvem al límit de la taxa de FEM que es tindria que implantar, que no seria menys de 100 euros per família, els afortunats, perquè n'hi ha famílies que estan pagant a munt més de 100 euros, perquè la valoració que s'ha fet, almenys en Benicàssim, ha sigut per el valor catastral. Llavors n'hi ha vivendes
igual
que estan
que
pagant
si,
molt.
Ojo, igual que si a Vila-real, Maria, perquè a tot això, Benicàssim, en este cas, tu estàs a l'oposició, Maria està governant i a més és la... diguem, responsable d'Isària.
Sí,
efectivament. Però és el que volem... Bueno, jo penso que sóc la responsable d'Isària perquè així se produeix un pacte de govern en el que se signa en juliol de l'any passat, vostès ho saben, agarrem les nostres delegacions en setembre, de fet, és el primer any, podem dir que estem d'aniversari, perquè vam agarrar les nostres... Sí, vam agarrar les nostres delegacions fa un any, en festes de setembre de l'any passat. Aleshores, clar, i sa ordenança ja estava redactada. de la millor manera, supose que han pogut redactar-la, però aquesta ordenança és la primera vegada que comença a caminar. La gent comenta, o el que sentim a les xarxes socials moltes vegades també, és el, i fins i tot la demagògia que fa el Partit Popular respecte a aquest tema, és que s'atreveix a vindre a la ràdio, a ir mateixa, o a ir és quan va penjar el vídeo almenys, insinuant que, ja veus tu, que s'havia ficat la taxa de residus quan no n'hi havia res nou. No és que la taxa haguera estat compromís en el govern, o no haguera estat compromís en el govern, anava a estar perquè és per llei, i el que sí que ha fet compromís, que no havia fet ningú abans, és traure el contenidor marró al carrer, que el contenidor marró justament és l'únic que no se paga. És a dir, si aconseguirem que la gent fera la separació adequada i tirarem cada cosa al seu contenidor, l'únic que repercutix a les butxaques dels vilarealencs i vilarealenques i per la qual cosa paguem és el transport que s'ha de fer de les nostres restes, és a dir, del contenidor gris, a Albacete o Ciudad Real. I paguem per el contenidor gris. La resta, si està separat, no se paga. I el contenidor marró, si no el teníem. Aleshores, tota aquella matèria orgànica que hauria d'anar a aquest contenidor marró fins a el mes de gener, que arriba a compromís, a traure-la al carrer, s'estava tirant al gris, incrementant el cost que això suposava per a l'Ajuntament.
Te diré més, en Benicàssim no tenim contenedor marró. Pues... igual perquè no entra compromís al govern.
Bueno, és, a Torreblanca està el PP i tenim contenedor marró, i jo faig l'orgànic, i quan el set la tapa del contenedor marró, l'única bolsa que n'hi ha d'orgànica és la que jo porto de casa. Vull dir, això...
És a dir, dona't compte, tres punts de vista distints, jo veig que res perquè la gent ho escolte, i ojo, i és el mateix partit, dos en oposició, un governant, quan parla un que no té encara el marró i està en l'oposició, l'altre que té el marró i no n'hi ha educació.
El marró tenim tots,
ambiental. El marró tots. Però pense que sí que estem, nosaltres ho tenim molt clar en compromís, i crec que això ja no és un valor de compromís, sinó que són valors de les persones que formem. Al final no són... No, els partits no fan a les persones, sinó les persones també tenen molt de ficar, perquè a lo millor Maria és totalment diferent segurament que el portaveu que havia abans, Paula també, jo també, vull dir, cada persona aporta també la seva manera de ser al col·lectiu i al partit. Nosaltres ho tenim molt clar, claro, Maria està en govern, és diferent, però el que sí que hem de tindre clar és que qualsevol acció en matèria de gestió de residus ha d'anar acompanyada d'educació ambiental, perquè si no, dona igual que poses el contenedor marró com si fiques un unicorni. Vull dir, no vas a aconseguir res, necessites acompanyar-ho de moltíssima educació ambiental.
Sí, els nostres menuts estan molt ben educats, ens renyixen ells, i clar, nosaltres estem... Jo parlaré de mi, potser vosaltres no, sou més jovens, nosaltres estem en aquesta part en la que tot valia. Entonces, esta educació ambiental, perquè clar, a Vila-real hi ha hagut una educació ambiental, de fet, avui es fa també un... No, aire. A la plaça...
Aire, l'allioli...
Si te'n passes...
El dia de les paelles...
Que se talla l'allioli... És a dir, se fa esta educació ambiental. Ara, sí que vos he de dir que jo no sé, en Benicàssim, per exemple, que esteu a l'oposició, si el govern és el blanco de tots els males per allò de la taxa de FEM.
El govern, vols dir? El govern
sí,
de Benicàssim.
Està governant.
Està clar que en això de la taxa de FEM, el que governa...
És el que paga el pato.
És el que paga el pato. Però n'hi ha moltes maneres de fer les coses. No t'ho dius. Teniu tres punts de vista. És que cada poble és una realitat. Nosaltres quan ens reunim i parlem dels nostres pobles, ja no només és que estan governant i és que no ho estem, sinó cada poble té una realitat i necessita unes coses perquè cada poble és diferent. I està clar que el que governa pot fer les coses de moltes maneres. En Benicàssim, nosaltres ens queixem de que les coses no s'han fet bé. Si tu, com bé ha dit Maria, estàs governant, no ens oblidem que la senyora Marqués porta, esta serà, crec, la tercera legislatura d'alcaldessa, però n'ha passat dos més de regidora. És a dir, en una d'elles va fer el famós catastrazo en el que es va demanar tot això de la revisió catastral i va pujar tant el preu de l'IBI gràcies a ella en el nostre poble. Entonces, si tu portes tants anys governant i i ja sabies que esta tassa tenia que vindre, i damunt puja ese l'IBI, i damunt el nou contracte de l'aigua, que fa uns mesos que s'ha aprovat, i ara estem pagant més de la factura de l'aigua. Sí. I damunt han pujat serveis municipals, com són el cementeri i la grua. Vull dir, és que només fas que pujar, sabent que ve la taxa del FEM, tens que tindre previsió, no t'esperes a última hora, no puges tant l'IBI, perquè sempre ese dia que Benicàssim el FEM se pagava dels diners que se recaudaven de l'IBI.
Igual que si a Vila-real.
Exactament. Pues,
a tots els puestos.
Claro, no puges l'IBI un 15% si saps que estàs al límit i que tens que implantar la taxa de FEM. És que són les maneres de gestionar. Portes tants anys al front de l'Ajuntament i no has tingut aquesta previsió, t'has esperat a última hora i damunt has pujat els impostos quan sabies que venia l'aigua, per exemple, i que a més seguim en el contracte del FEM caducat en Benicàssim.
Sí,
la licitació
també,
està...
També ho hem comentat en esta casa.
És que portem 7 anys en el contracte caducat i estem ara pendents de la licitació, però a aquesta licitació s'han presentat dos empreses només. Vull dir, igual n'hi hauria que pensar per què només en un poble com a Benicàssim només s'han presentat dos empreses per a la licitació.
Bueno, jo he vist coses més brutals en el poble de Benicàssim, allò de que te demanes una documentació i tens al funcionari al costat.
I a la regidora de l'àrea en l'altre costat, mentre la consultes
no
en un ordenador.
I que no te dona temps, sí, jo dic, mare, que nervis, no? És com estar allí. Sí, Maria, s'ha fet ben Vila-real?
Jo no pense que siga la ordenança perfecta, evidentment, crec que n'hi ha moltes millores a fer.
L'has fet a tu o l'has heretat?
La hereta, evidentment, no l'he feta jo, i a més tampoc l'ha feta el regidor anterior. Les ordenances les fan uns tècnics i nosaltres concretament per a fer la ordenança, ho dic perquè he d'agrair que el regidor anterior, el regidor que m'ha precedit, Xus Madrigal, me va convidar a que poguera participar de les 2-3 últimes reunions que es feien per a que jo sabera explicar la taxa quan me tocara explicar-la a mi, perquè el marró me l'anava a menjar jo. Era en una consultora de la nostra ciutat agermanada, de Vilanova i la Geltrú, i mos van donar dades del ministeri, de comparatives de moltíssimes taxes de residus del nostre voltant, quines bonificacions podia contemplar la llei, quines no, però què suposava, que crec que és ahí on s'ha errat d'alguna manera per part del govern, què suposava posar la taxa tan tard. Quan tu apures fins a última hora, val, que te'n vas al límit de data que tens per a treure aquesta ordenança i per a començar a cobrar la taxa, el primer any que s'implementa aquesta taxa has de fer el cens de la taxa, tant a nivell comercial com a nivell domèstic. Quan tu fas aquest cens sempre n'hi ha errors, perquè a un li poden estar cobrant una taxa que no ha de cobrar. O sigui, que no ha de pagar realment. Que no ha de pagar realment, per què? Doncs perquè és un local buit, perquè és un establiment que té una activitat comercial que no és la vertadera, perquè té un gestor de residus propis i no fa ús del que és assimilable a domèstica per part de l'Ajuntament, perquè se pot beneficiar del que és la bonificació, per exemple, de donació de productes a entitats del tercer sector. És a dir, que n'hi ha errors que quan tu t'esperes a última hora a traure la taxa, i aquests errors ara els hem de corregir, tots els que trobem, de totes les reclamacions que puguem vindre conforme se li vaig notificant a cada persona o cada comerç o cada activitat empresarial la seva taxa de residus que ha d'abonar. Clar, a banda d'això, quan és la primera vegada, no se pot domiciliar. Són notificacions individuals que cada persona haurà d'anar a pagar. Aleshores, la bonificació que permetia la llei estatal, que ha fet que totes les ordenances s'adapten a ella, que permetia que aplicares una bonificació per domiciliació, Vila-real no la pot aplicar. Perquè és la primera vegada que se fica aquesta tassa.
Ens...
La podrem aplicar a partir de l'any que ve,
claro,
però enguany no.
I ens diuen, i per què tot això no ho han fet abans? Per a que nosaltres no passarem per tot això.
Efectivament, doncs això és el que m'haguera agradat a mi. Però és molt fàcil dir-ho ara, però jo ho tinc fàcil de dir ara perquè jo és ara quan estic governant. No estava governant la legislatura passada quan ja sabia que això anava a vindre. Però al final crec que n'hi ha que assumir les conseqüències de les coses. I crec que moltíssimes bonificacions que se podrien haver aplicat a la nostra taxa o anar en més amplitud de mires o haver fet més comparatives se podria haver fet si s'haguera comptat en la previsió. Després, la queixa de la gent o la reivindicació de la gent, així afortunadament no hem passat pel que passa a Benicàssim, que se va pujar l'IBI l'any passat o fa dos anys per a saber que tenim que aplicar una taxa de residus ara a CLIBI. De fet, en quan se va implementar la taxa de residus se va passar un 2% i enguany la gent està pagant un 2% menys de IBI i ara estava previst que per a l'any que ve doncs se torni a reduir entre un 3 i un 5% de l'IBI més. Aleshores, sumat, serà aquesta pujada que, malauradament, vam tindre de l'IBI fa uns 6 anys. És a dir, tornarem a pagar el mateix IBI que fa 6 anys. Vale. S'estan prenent mesures, però podríem haver-les pres antes i la queixa de la gent no seria tal si haguérem dit a la gent la veritat també des de primera hora. La veritat en tant en quant a que tu no puges el IBI com a administració pública perquè te fas a falta quan són pobles que no tenen taxa com l'Alcora o Benicàssim perquè estàs pujant el IBI per pagar la basura. No. El IBI és una cosa i és un ingrés que entra a l'Ajuntament. Però tu, els residus, o la neteja viària, o el que siga, el servei que prestes al veïnat, el pagues de fons propis. Els fons propis són l'IBI, per supost, però també és l'impost de circulació, també són els guals, també són les multes que puga recaptar l'Ajuntament, també són el PIE, que són els ingressos de l'Estat, també són els fons de cooperació de la Generalitat, és a dir, són tots aquells diners que ingressa el poble
les per part... Les subvencions supramunicipals.
La taxa turística, si la tinguérem.
Efectivament. Correcte. Tot allò que ingressa el poble és els fons propis que en l'Ajuntament de Vila-real se destinaven, en aquest cas, fins a que ha existit la taxa, per a pagar els residus i la neteja viària. I altres coses, evidentment. Però que... No sé, crec que haguem hagut de ser més transparents. Pugem l'IBI per necessitats. Quines necessitats? Vàries. Però no diguem que pugem l'IBI perquè així no paguem taxa de residus, perquè no és veritat. Perquè ara que t'obliguen a fer una taxa de residus que no siga deficitària, t'han pillat con el carrito del
lado. La taxa de residus se pagava igualment, lo que passa que ara te diu la llei que ha de ser una taxa transparent.
Efectivament.
I que ha de tindre un nom i cognoms en referència a aquesta taxa. Abans anava camuflada en altres impostos. A Torreblanca, per exemple, anava camuflada dins de l'IBI, perquè és l'impost que més quantitat se recapte, però això no vol dir que no se pagara. Lo que ara te diuen de a on. I jo quan has comentat lo de la taxa del FEM, a mi la primera, lo primer que se m'ha vingut al cap és la paraula responsabilitat, perquè crec que a part de que encara que hem estat nosaltres que estem a l'oposició a Torreblanca, crec que hem actuat en responsabilitat. No hem carregat en l'equip de govern, que és del PP i Rosana Villanueva, i la independent que abans estava en el PSOE i ara també val per al PP, perquè creiem que és irresponsable dir això és una cosa de l'equip de govern, no, és una cosa que ve per llei, que ve d'una directiva europea, que ja ve des de l'any 2008, que després, per la llei d'economia circular que s'ha fet en el govern central, nosaltres hem d'aplicar una taxa en nom i cognoms. En Torreblanca va passar el mateix, se van augmentar l'IBI, no sé si eren 16 punts, que era quasi un 30%, i després d'augmentar l'IBI, que això va ser una càrrega de tribut molt alta per a un poble que és el tercer més pobre de la província, després implantes una nova taxa. La càrrega tributària era prou, la càrrega fiscal era prou alta i nosaltres de Compromís li vam dir per què no baixeu l'IBI i si voleu aneu fent una pujada progressiva, per què no mireu les dades del Consorci de Residus a veure qui està anant a l'ecoparc a reciclar i ja està estalviant en aquest transport.
Clar, mesures. Per què no baixeu l'IBI en Torreblanca? En Benicàssim li vau apostar també? Li vau suggerir també per què no baixeu l'IBI?
En Benicàssim vam suggerir que no pujaren l'IBI. És que l'aprovada de
que no
la pujada de l'IBI del 15% va ser l'any passat i tenim en compte que el valor cadastral en Benicàssim és amuntó alt perquè recordem que encara que parlem de percentatges i en això s'escuden, no? Quan votàvem la pujada de l'IBI dient és que n'hi ha pobles que tenen l'IBI més alt, no tenen més alt el percentatge, però això va en valor catastral i un percentatge més alt no vol dir pagar més diners. Nosaltres sí que hem reclamat molt en Benicàssim la informació, la falta d'informació. Com ha dit Maria, és una taxa que ha arribat nova que als nostres pobles no es pagava I el problema que ha hagut a Benicàssim és que la gent no ha sabut o no sap per on venia el rebut, si tenien que replegar-lo, si era certificat o era
online.
Bueno,
sí, ho he viscut aquest estiu.
Exacte.
Tot això. Així en Vila-real, Compromís també apunta que el que se té és que baixar l'IBI.
Sí, clar. I a més, una de les coses que vam vindre així a reivindicar-les, crec que van ser les anteriors festes, diria jo, perquè era quan estàvem això, és que l'IBI ha estat congelat un temps, se va pujar també fa un temps, i quan ha entrat Compromís, el primer que se va fer va ser apostar per la baixada de l'IBI. Se va baixar el que podia ser, perquè vam atendre els percentatges, que ja ho vam explicar també, que suposava a nivell de comptes que se baixara l'IBI en Vila-real, i nosaltres ara seguim dient que és l'IBI l'impost que ara mateixa tenim capacitat d'abaratir, i és el que hem de fer. Ara bé, també he de dir una cosa pel que comentava Paula, de la manca de transparència. Nosaltres així, i crec que és una cosa que s'ha fet o que almenys hem intentat fer des de que estem nosaltres en òrgans de responsabilitat, i és també sempre que fa falta seure als partits de l'oposició per explicar-los les coses. És a dir, les dades de la taxa de residus, les dades que ens va elaborar esta consultora que nosaltres hem comentat, que ens va facilitar dades del Ministeri i que ens va fer un seguit de diapositives per a que tinguérem dades escrites i dades brutes del que és, quan parlem de brutes és que no estan manipulades, del coeficient que es paga en altres ciutats i de models d'altres ciutats, van fer una reunió, van fer un seminari en els grups de l'oposició, per tant, de transparència, si no es poden queixar, i que els ha pillat de sorpresa, tampoc.
Compromís per Benicàssim, per Torreblanca, per Vila-real, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Susana.
Saltaremos por los aires bajo columnas de fuego. 24 horas nos quedan, ya importan menos las penas que antes nos dolían tanto. Y mientras la gente cuerda, grita, llora, sufre y niega, a los locos nos verán bailando.
Les 2:01, fins demà.
Con amigos de atrás.